Economia en Valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials dirigit i presentat per Salvador Aragonès i patrocinat per la Fundació La Caixa.
Bon vespre a totes i a tots els que escolteu Ràdio Estel. Comença el programa Economia en Valors. Us parla Salvador Aragonès.
Vol saber com va l'actualitat econòmica explicada pels seus protagonistes? Escolta Economia en Valors, una economia que mai es pot deslligar de les persones. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel amb el patrocini de l'obra social La Caixa.
Comencem, doncs, per les notícies. La SEAT fabricarà 500.000 cotxes elèctrics. Si veu que tant el govern espanyol i la Unió Europea donen les seves pertinents ajudes. Serà un utilitari petit, semblant al model Arona. Ho va anunciar el president de SEAT, Wayne Griffiths, i afirmar que ja treballen en la reconversió de la fàbrica Martorell per fabricar-lo. El nou model serà el tercer model elèctric de SEAT. De moment, SEAT llançarà aquest any el Born i el 2024 començarà a vendre la més gran de la seva gamma, el Tabascan. El vehicle elèctric petit es posarà en venda l'any 2025 i costarà entre 20.000 i 25.000 euros. A Espanya es vendran aquest any més de 100.000 vehicles elèctrics. El Ministeri de la Vivienda que dirigeix José Luis Ábalos ha proposat als llogaters d'habitatges bonificar en un 90% l'IRPF si baixen un 10% el preu del lloguer. És la proposta que ha fet a Podemos perquè pugui aprovar l'avantprojecte de llei sobre l'habitatge. S'ha aixecat amb èxit el primer nanosatèl·lit català Aixaneta, que es va disparar des de prop de Baikonur, en el Kazakhstan. El satèl·lit es va situar a uns 500 quilòmetres d'altura de la Terra. Cal tenir present que el més gran dels satèl·lits es situen a 3.600 quilòmetres de la Terra. L'aparell Aixaneta està controlat des de Terra per l'Observatori Astronòmic de Montsec a Sant Esteve de la Saga de Sarga, a Lleida. L'Aixaneta ha estat dissenyat conjuntament per l'empresa de Barcelona Satelliot i la britànica Open Cosmos mitjançant un contracte licitat per l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya. El satèl·lit estarà en òrbita uns 4 anys i recollirà dades meteorològiques i geogràfiques de la Terra. La rendibilitat de la banca espanyola va caure l'any passat, 2020, un 3,5%. Va provisionar 10.000 milions d'euros i aquest any provisionarà encara més. La morositat es podrà disparar a un 7% aquest any, que seria coberta per les previsions esmentades. Avui, la morositat supera el 4,5%. Això és el que diu l'informe El Pulso de la Banca, que es va presentar dilluns per la consultora Álvarez Marsal, especialitzada en el sector bancari. Les inversions estrangeres a Catalunya són un problema. Així, a Catalunya van arribar l'any 2020 a 2.967, prop de 3.000 milions d'euros, amb una caiguda del 22,7%. Segons va informar el director del Servei d'Estudis de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Ramon Rovira. No obstant, va dir, a Madrid les inversions van ser del 17.900 milions, o sigui, que van augmentar un 23,6%. Arreu del món, les inversions van caure un 40% i a Espanya la caiguda va ser només del 0,76%. Com és que la companyia aèria Plusulta va rebre un rescat de 53 milions d'euros quan només té 3 avions, quan altres companyies ja fan els vols que fa les línies que cobreix Plusulta? El govern espanyol va donar aquests diners per considerar Plusulta una empresa estratègica i les demés companyies. El Partit Popular al Congrés ha demanat una comissió d'investigació. Plusulta és una empresa on els accionistes són espanyols i de Venezuela. L'oposició del govern portarà al Congrés dels Diputats que s'hi doni una explicació perquè Plus Ultra és una línia... Per què Plus Ultra és una línia estratègica quan només té vols a Caracas, Guayaquil, Perú i Canàries? La polèmica de les ajudes està servida. Si aquestes rutes les fan altres companyies, per què és estratègica llavors la companyia Plus Ultra? Seguim amb el sector de l'automòbil. L'empresa Renault ha promès la fabricació de 3 nous vehicles híbrids en els anys 2022, 2023 i 2024 a les plantes de Valladolid i Palència. Segons ha anunciat el conseller delegat de Renault, Luca Di Meo, aquesta inversió de Renault generarà 12.000 milions d'euros de valor per a l'economia espanyola en els propers 3 o 4 anys. La Comissió Nacional del Mercat de la Competència, presidit per Cani Fernández, va autoritzar el dimarts, amb 9 condicions, però, la fusió per absorció de CaixaBank sobre Bankia. D'aquesta manera, acaben totes les autoritzacions, almenys les més importants, que calien tenir els dos bancs per la seva fusió i convertir-se així en el primer banc espanyol. Les condicions afecten a tots els àmbits, des dels caixers, des de les xarxes de les sucursals, a les comissions per les targetes i altres productes, per tal de no tenir, en algunes zones espanyoles, un monopoli. En aquests territoris, CaixaBank i Caixa hauran de funcionar com a entitats separades. El diari Expansió titula avui «S'ha complert el somni d'Isidre Feiner». Naturgy ha plantejat als sindicats una reducció de 1.000 llocs de treball, és a dir, un 18% de la plantilla. Seran, segons ha anunciat, baixes incentivades i pactades. El motiu és l'evolució del sector estratègic, la descarbonització, la transició energètica, una més gran competència i criteris d'eficiència i de digitalització. La directora de comunicació de Càritas Internacionalis, Marta Petrosillo, parlant de la pandèmia, ha dit que el que més ha après al viatjar a tot el món és, cometes, el que ens ha recordat el Papa Francesc, que el món està estretament connectat. I així, per sortir de la crisi, és necessari allunyar-se de les lògiques i dels interessos nacionals i pensar en el benestar global de tot el món. Es queixar que només molt pocs països han acaparat el 75% de les dosis disponibles de la vacuna contra el coronavirus. Per Àfrica es parla d'acabar les vacunacions el 2024, és a dir, d'aquí a 3 anys i mig. Si volem sortir-ne de la pandèmia, va dir Marta Petrosillo, ho hem de fer tots junts. A Badajoz, Extremadura, es construirà la primera fàbrica de bateries espanyola. La inversió serà de 1.000 milions d'euros. La fàbrica estarà en funcionament el 2023. Extremadura té el mineral de liti, imprescindible per les bateries. L'empresa que construirà la fàbrica és l'espanyola PHI4TEC. Les bateries no aniran a alimentar en principi cotxes elèctrics, sinó centres de dades i generadors d'energies renovables. Els clients de Tesla, la gran empresa automobilística nord-americana de cotxes elèctrics dirigida pel multimilionari Elon Musk, ha anunciat que aquest any els compradors ja podran adquirir els vehicles amb monedes Bitcoin als Estats Units. Després es vindrà també en altres països amb la mateixa moneda virtual. El cotxe més car costa 95.000 euros, o sigui, 2 bitcoins. És una gran gosadia comercial vendre cotxes amb una moneda tan líquida, un preu tan variable.
Esteu escoltant Economia en Valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials amb el suport de l'obra social La Caixa.
A La Caixa treballem per posar la cultura a l'abast de tothom. Des dels nostres centres, col·laborem amb els millors museus del món. Fem arribar el teatre i la música arreu del país i utilitzem l'art com a eina per la millora social. Perquè som la fundació que inverteix per millorar la societat a través de la cultura. La Caixa és una fundació. La fundació és La Caixa.
La cançó del programa d'avui, i donat que estem al costat de Setmana Santa, és, escoltarem, a Bon Jovi, amb la seva versació de Hallelujah.
Was strong, but you needed proof. You saw him bathing on the roof, a beauty in the moonlight overthrew you, and she tied you to a kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair, and from the lips she drew.
Hallelujah.
Doncs moltes gràcies, Bon Jovi, que tinguis sempre aquest instint que et porta una música plena de poesia. Hallelujah. I ara comencem les entrevistes. En primer lloc tenim el president de Brabal, el senyor Josep Masaveu. Josep Masaveu és doctor en pedagogia per la Universitat de Barcelona. És el president des de fa 15 anys de Brabal, un gran espai comú de convivència de nens de 30 països que parlen 10 llengües i professen 9 religions. Com s'ha de fer l'integració per tal d'augmentar la cohesió social en el barri i aconseguir un ascensor social? Brabal és un centre de suport socioeducatiu pels habitants de Raval, que promou aquesta cohesió social, la lluita contra la marginació i vol prevenir les exclusions, l'exclusió social dels joves. Diu al seu ideari que en l'actuació diària mirem de transmetre i compartir un model de civilització, una concepció bàsica de la persona amb valors com l'alegria, la sinceritat, el treball ben fet, l'amor als pares o l'amistat lleial, que permeti viure unes relacions humanes basades en el respecte dels deures i drets que conformen la convivència. Josep Masaveu, el seu president, ha publicat diversos llibres, però ara ha sortit l'últim, Claves de l'éxito para el ascensor social, prorrogat per Núria Gispert, expresidenta de Càritas, i que fa molt poc ens va deixar. El pròleg del llibre és l'últim escrit seu en vida. La Núria estava enamorada del Brabal per la feina que feia, que hi fa, per ajudar els immigrants en el barri més populós, amb més immigració, la meitat de la població és immigrant, i pobre de Barcelona. No és un llibre escrit pel barri barcelonès del Raval, sinó per qualsevol barri que busca la integració dels nouvinguts, siguin d'allà on siguin. Bon vespre, Josep Masaveu, i benvingut al programa Economia en Valors de Ràdio Estel.
Hola, bon vespre i moltes gràcies per haver-me convidat a aquest programa.
No, gràcies a tu. He llegit el seu llibre i penso que hauria de ser un llibre obligat per llegir els qui es dediquen a la feina d'integració dels emigrants. En el llibre hi ha un principi que té molta força, és alliçonador. No són solament els rics els qui han d'ajudar els pobres, sinó que tu, qualsevol, ha d'ajudar a qui ho necessita. Perquè si no l'ajudes, és que ets un egoista, i els egoistes mai construiran una societat cohesionada, pròspera i segura. Senyor Masaveu.
Pues, home, m'agrada molt això que em dius. Bueno, és un llibre perquè que tothom pugui treure tothom pugui treure experiències i pugui dir qualsevol persona de qualsevol entitat en qualsevol barri, digui, home, això m'interessa, això ens ha anat molt bé, això també, això no és la meva situació. Perquè és un llibre que recull les aportacions de 600 persones en les converses d'immigració que hem tingut al Brabal durant 15 anys. Una vegada cada mes fèiem un dinar de 8 o 10 persones amb la Núria Gispert i es parlava sense ordre del dia ni res d'aquests aspectes d'immigració, amb experiències i tal, no? Llavors ara, quan va venir la pandèmia, doncs mira, dius, ara tens uns dies. Jo, bueno, després han sigut uns mesos, però sí. Tens uns dies per escriure-ho i agrupar tots els temes tractats. Amb la qual cosa surten moltes qüestions d'uns llocs, d'uns altres, i no és la meva experiència, per entendre's, no? És l'experiència de tothom qui hi ha participat.
Sí, en relació als nens no acompanyats, els menes, que es diuen...
Els menes, sí.
Hi ha un buit legal de protocols i pautes d'educació, diu vostè en el llibre, Josep Masaveu.
Sí, hi ha un buit legal perquè ens trobem amb... No, jo això... no s'ha afrontat perquè hem estat la societat ha estat superada per la realitat, anem-ho dir d'aquesta manera, no? Llavors s'han fet coses i s'estan fent coses fins als 18 anys amb els centres d'acollida i totes aquestes coses, però al final als 18 anys, com que ja són majors d'edat, doncs els tires al carrer. Però és clar, no hem aconseguit ni una inserció escolar, per exemple. No tenen papers. Llavors, és clar, els tires al carrer, no tenen un lloc per viure, i llavors què passa? Que és que no tenen una... No tenen possibilitat de feina, no tenen... O sigui, estan tirats a l'exclusió. definitivament, però aquesta és la situació. Llavors, tiren a partir dels 18 anys, o sigui, el problema no són els fins als 18 anys, el problema és els 18 anys i un dia.
Sí.
Llavors, què fem?
Hi ha el perill de la que caigui a la delinqüència.
Ah, sí, clar, perquè qualsevol persona necessita uns calés per jalar.
Clar.
I això, si no els tinc, doncs ja me'ls buscaré. Llavors, sí. és com una mena de peix que es mossega la cua.
Sí.
Està tot en línia amb tot el problema que tenim d'una legislació que no està adaptada a la realitat. O, per exemple, això, no només amb els nanos, els nenes, els que venen, sinó nanos que han nascut aquí, que encara no tenen papers, perquè els seus pares encara no s'han pogut regularitzar. Llavors sí. dius, bueno, això, si en tens 3 o 4... Doncs mira, és poc problemàtica, però si en tens uns quants milers, la problemàtica sí, la tens servida.
És molt gran. La manca d'habitatge és un dels majors problemes que afecten els immigrants, i també a molts sí. no immigrants, clar. I sí. què ha generat el fenomen Ocupa, senyor Bassaveu? Per què el fenomen Ocupa?
Bueno, perquè jo, no, entre estar al carrer mullant-me i d'això, doncs mira, si en aquest pis està buit, doncs m'hi fico. Ja sé que no tinc aigua, ni tinc llum, però és que al carrer tampoc en tinc, no? I almenys no fa tant de fred, a veure si m'entens, no? I això ha generat el fenomen Ocupa. Hi ha un altre fenomen Ocupa, que són aquests ocupes, diguéssim, d'alto standing, eh? Perquè hi ha sí. gent Ocupa que són fills de papà i de la mare de Casa Bona, de Barcelona, eh?
Sí.
Perquè això és tot un moviment. Però no, jo em refereixo als tios que no tenen res i que, escolta, si això està buit, jo m'hi fico. Perquè si no, al carrer em mullo.
Sí. Un informe de la Fundació Pere Tarrés demostra que la inseguretat de l'habitatge produeix seqüeles de salut emocional i física en els infants.
Sí. sí.
Això ho heu comprovat, al verbal.
Sí, perquè, és clar, no tens on agafar-te. No tens cap suport físic. No, estàs més penjat que un fuet, per dir-ho d'alguna manera, no?
Sí, sí.
I llavors això produeix no només això que estàs penjat, sinó que es va consolidant una mentalitat, o dius, bueno, és que jo no me n'en sortiré mai, per exemple, no?
Yeah.
Llavors, esclar, amb un tio depressiu, deprimit, és molt difícil enxufar, posar-lo a d'això. Això, per exemple, passa també, a veure si no em surt ara la paraula, no? Sí, tot aquest tema de la depressió, d'això
sí.
es produeix també amb entorns, per exemple, en entorns escolars. Això n'hem parlat molt en les
reunions
del Raval. Per exemple, del barri del Raval, no? Sí, al barri del Raval hi ha dos tipus de nanos, per entendre'ns. Uns nanos que són els nanos immigrants, aquests tenen una capacitat de lluita molt bèstia, perquè és el que han mamat a casa seva.
Sí.
La meva mare ha estat aquí 3 anys sola, després ens ha portat, ara farem això i tal. El meu pare aquesta nit vigila un pàrquing i li donaran 20 euros, demà igual pinta un pis i li donaran 20 més. Jo me n'en sortiré. I en canvi, els nanos del barri, els espanyols, diguéssim, de tota la vida, són uns nanos depressius.
Això
s'ha de posar contra cometes, eh? Però per què són uns nanos depressius? Perquè el que han mamat a casa seva és fracàs. Nosaltres som pobres, els meus pares són pobres, els meus avis eren pobres, jo no me n'en sortiré. I les condicions materials són iguals.
Llavors l'educació és un factor clau per aconseguir.
És absolutament vital, l'educació. O sigui, nosaltres el que busquem, el que crec que s'ha de buscar és, bueno, nosaltres i totes les entitats que han vingut en aquests 15 anys de converses, no? Tothom, què és el que està buscant d'aquests nanos? L'èxit escolar i la inserció laboral.
Perquè... Sí, però n'hi ha que no volen anar a l'escola.
Bueno, depèn com els motivis i depèn de com els segueixis. Hi ha un factor que els aconsegueixes convèncer, que és l'amistat. O sigui, l'amor, quan hi ha amor, i això implica relació personal, llavors això, la gent, tots els nanos reaccionen. Ara, una organització, diguéssim, fonamentada o pivotant exclusivament en normatives, reglaments i tot això no hi ha qui s'ho tragui. Això
sí, sí.
és absolutament inviable o com li vulguis dir.
Sí. Finalment parlem del treball. S'ha arribat a que els immigrants tinguin una qualificació laboral.
Sí.
Doncs no es troben treballs si no es té una qualificació laboral i per això és tan important l'educació, senyor Massaveu. D'aquí que per tenir treball estable es necessita tenir una qualificació, la qual s'adquireix amb l'educació, el que ens portarà a tenir un habitatge. I aquí tenim l'ascensor social que feu al Braval, no?
Sí. O sigui, el tema és l'èxit escolar, o sigui, aquests nanos s'han de treure l'ESO, prioritàriament s'han de treure l'ESO, i llavors pues, fer batxillerat o formació professional i seguir els estudis, la seva qualificació professional, i l'èxit escolar i la inserció laboral. I això de l'èxit escolar es aconsegueix, perquè nosaltres pivotem sobre l'esport col·lectiu, i llavors això és el que et permet estirar, perquè molt bé, jugues, però a més has d'estudiar, has d'anar a classe tots els dies, i amb aquesta i quan ells assumeixen aquestes pautes d'exigència, doncs resulta que fàcilment aconsegueixen l'èxit escolar i llavors s'apunten al carro.
Sí. Doncs moltes gràcies, senyor Josep Massaveu, president de Braval, per estar en el nostre programa Economia i Valors de Ràdio Estel. Que tingui una bona nit i, com entrem a Setmana Santa, que tingui una bona i feliç Pasqua de Resurrecció. Adéu-siau.
Molt bé. Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Economia en Valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb el suport de l'obra social La Caixa, cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
A la Caixa impulsem centenars de projectes de recerca mèdica i treballem en reptes tan grans com curar el càncer, prevenir la malaltia d'Alzheimer o aconseguir una vacuna contra la sida, perquè som la fundació que inverteix en recerca per construir una societat més avançada. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Les relacions entre els llogaters i els inquilins no és sempre fluida, hi ha litigis. I no són poc importants aquests litigis. Per què? Perquè hi ha una legislació antiga que el govern central ara vol arreglar-ho a les Corts, però traient una nova llei, però té dividit el govern. Els socialistes del PSOE volen deixar una certa llibertat al mercat per tal de preservar la inversió i l'habitatge de lloguer. D'altra banda, està el partit de Podemos, que vol bloquejar els lloguers perquè així estava en el pacte de govern i per defensar els que lloguen els pisos. Hi ha un altre factor, els ocupes. A Catalunya n'hi ha molts perquè les autoritats ho permeten o diríem que miren cap a una altra banda, especialment si els pisos són dels bancs, dels fons d'inversió o de la Sareb, l'empresa pública que gestiona els habitatges, que els hi van vendre durant la crisi anterior al sector bancari. D'aprovar-se la nova llei de l'habitatge a les Corts Generals serà la primera llei que s'aprova en democràcia. A Catalunya, des de sempre, des de l'any passat, tenim una llei aprovada pel Parlament que limita els lloguers. La Constitució espanyola diu que tots els espanyols han de poder tenir una vivenda digna, cosa que no s'ha complert mai. Les VPO, vivendes de protecció oficial, van resoldre molts casos als joves que s'independitzaven i volien tenir un habitatge propi. Però això era abans. És cert que s'han construït habitatges socials, però han arribat realment a molt poca gent, o a poca gent. Parlem de tot això amb el nou president del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, senyor Enric Vendrell, que si bé és nou des de fa un mes i mig, en realitat ho ha sigut altres vegades i per això és un gran coneixedor dels problemes de l'habitatge. Bon vespre, senyor Vendrell, i benvingut al nostre programa d'Economia i Valors de Ràdio Estel. Bon vespre.
Bon vespre, moltes gràcies, Salvador.
Sí.
Què tal?
El govern central, els dos partits que formen la coalició, estan enfrontats per la nova llei de l'habitatge. Quins efectes té limitar el preu dels lloguers, limitar o bloquejar els preus dels lloguers, senyor Vendrell?
Sí. Si em permet fer una precisió a la presentació que ha fet anteriorment, perquè també s'ajudarà a entendre
sí.
una mica més la situació.
A veure.
La precisió que volia fer és, en primer lloc, que la llibertat perquè les parts puguin pactar i pactin lliurement la renta del contracte d'arrendament ja venia, de fet, contemplada la ja llunyana llei d'arrendaments urbans de 1964. L'article 97 ja deia que era, això és l'objecte de pacte lliure entre les parts. Yeah. I així ha estat fins ara. I inclús la llei d'arrendaments urbans del 94 també recollia aquesta capacitat de les parts de preveure lliurement.
Sí, però hi ha gent que pagava, per exemple, a preus d'ara, un euro pel lloguer.
Bueno, ara, però la llei del 64 s'aplicava als contractes que es formalitzessin amb posterioritat.
Yeah.
Però als contractes anteriors, no. I aquí és part del problema, no? Hi ha contractes dels anys 20, 30, 40 i 50 que pues, la renta que tenien establerta era congelada i tenia que ser la que es preveia les normes que tenia que ser la que es pactés. No? El que va fer el ministre Buller amb el decret llei 2 del 85 va ser suprimir la pròrroga forçosa i indefinida dels contractes d'arrendament.
Yeah.
És a dir, que ja les parts des de l'any 85 podien pactar la duració del contracte.
Sí.
Cosa que fins aquell moment no era possible. Tots els contractes eren indefinits, duraven tot el temps que es volgués per part del llogater. I era forçosa la duració per l'arrendador, que estava doncs, limitat en fixar quina era la duració del contracte. Des de l'any 85, per tant, ja no és obligatòria una duració forçosa indefinida. Sí que hi ha una duració mínima, que hi ha hagut a partir de la llei del 94, però que són 5 anys...
Això és per fer històries.
Sí, efectivament.
Sí.
Bé,
doncs, quins efectes té limitar el preu dels lloguers, senyor Vendrell?
Bé, limitar els preus del lloguer, no ho dic jo sol, ho diuen els economistes que provenen de diferents corrents ideològiques diferents, i té diversos efectes. Ja l'any 2000 un economista reconegut com era Paul Krugman, que era Nobel d'Economia, deia que l'anàlisi de control de rentes donava uns efectes amb els que estem d'acord. I és que suposava, ni més ni més, la limitació de l'oferta de lloguer, d'habitatge de lloguer, i també redueix la quantitat i la qualitat d'aquest habitatge, no? I està demostrat que limitar els preus de lloguers redueix la mobilitat, per una banda, dels llogaters, perquè qui veu congelada la renta que està pagant segurament té més interès en quedar-se a viure més temps en l'habitatge, per la qual hi ha menys moviment, no?, d'aquest mercat. Per altra banda, es redueix l'oferta actual del lloguer perquè aquest mecanisme de controlar el lloguer, el preu de lloguer que es pugui pactar, també retira o perjudica el mercat en el sentit que quan aquest lloguer queda lliure, l'arrendador no ho torna a col·locar.
El torna a col·locar al mercat de lloguer.
Exactament. I el que fa és, doncs, es desprendeix del vent, el que sigui, però no torna a posar en aquesta situació. I, per altra banda, no s'incorporen al mercat de lloguer nous habitatges, perquè no n'hi ha inversors que vulguin invertir en aquest producte, tenint en compte quina és la rentabilitat que li pertoca en la conseqüència de la regulació limitadora del lloguer. No? Llavors, aquesta falta de rentabilitat i també de seguretat doncs, el fa desistir. No?
Sí. Vostè, senyor Vendrell, com a gran coneixedor del mercat i dels habitatges,
sí.
Quina veu que seria la millor llei, per promoure la justícia tant pels propietaris com pels inquilins?
Bueno, pues, la regulació...
Sí que hauria de contemplar aquesta llei.
Sí, pues, home, té que venir d'un concert, d'una... No d'una... Té que venir d'un concert en lloc d'una confrontació. I el que estem vivint ara és una confrontació, evident, no?
Entre
dos bandes quan no hi havia aquesta problemàtica en aquest sentit, no?
Sí.
Aleshores no passa per dir allò, per fer allò de que tenim que fer polítiques valentes, que queda molt bé com a titular, i perquè són polítiques que van contra el dret de propietat, per una banda, que per cert és un dret constitucional també,
sí, sí, sí.
I per altra banda, pues, el que es tracta és de que es generi lloguer social concertat o social, o lloguer social, és a dir, que les parts arribin a un acord i fomentar aquest acord en base a una renta doncs, més sostenible o més reduïda. I per altra banda, el que es tracta també és de generar un mercat que ara no existeix de lloguer social. És, bueno, dic que no existeix perquè només un 1% de la propietat immobiliària sí. està dedicat a lloguer social. O sigui, sí. l'administració no ha fet els deures i és evident, no? Durant tots aquests anys, perquè estem només amb un 1%.
Sí. Per què a Catalunya i Espanya hi ha pocs pisos de lloguer i n'hi ha molts més de compra, senyor Vendrell?
Bueno, això hi ha moltes diferents motius.
Hi ha moltes teories, aquí.
Sí, el cert és que durant moltes dècades s'ha promogut l'accés en compra-venda en aquest país, i el lloguer es feia forçat a contractes de pròrroga forçosa i de rentes congelades. Durant el segle passat ha sigut així, no?
Sí.
Els propietaris, llavors, es venien els pisos abans de posar-se en un mercat tan restrictiu, sí. no? L'accés en compraventa s'ha promocionat des d'un punt de vista fiscal i també des d'un punt de vista de la subvenció de fons perdut o en préstecs amb interessos subsidiats en el cas d'habitatges de protecció oficial. No? I per altra banda, els promotors de les administracions públiques feien habitatges de protecció oficial, de compraventa, en lloc de lloguer, o d'accés diferit a la propietat, que es deia, no?
Sí.
I, per tant, en lloc de crear un parc públic de lloguer, que és el que estava explicant,
sí.
pues, rivalitzaven realment de forma inútil amb els promotors privats que sovint acudien a la promoció de protecció oficial de venda en èpoques de crisi de mercat immobiliari, no?
Sí.
I llavors, bueno, pues, estem on estem. Vull dir, sí. una regulació arrendatícia molt restrictiva, molt poc flexible en quant a lloguers i d'arrendaments urbans i amb duracions indefinides que realment doncs,
La crisi de la Covid-19 ha disparat la morositat. És a dir, que es deixen de pagar hipoteques i es deixen de pagar lloguers. I això es comprèn perquè moltes famílies han vist minvats els seus ingressos. Però l'últim que deixa de pagar una família és la hipoteca o el lloguer, senyor Vendrell. Quina solució hi veu?
Bueno, a mi, en primer lloc, no m'agrada mai que es fiqui el mateix calaix el tema de les hipoteques amb el
lloguer.
Això. Són qüestions molt, molt diferents, no? Problemes i situacions diferents i les solucions també ho són, no? Aquesta vegada, a diferència de quan l'anterior crisi, no?, del 2009...
Parlem dels lloguers, doncs, només, sí.
Bueno, s'han programat de forma molt adequada unes moratòries hipotecàries.
Sí.
I en aquest sentit, doncs, crec que amb la reforma legislativa s'ha solucionat bastant bé. El que sí que em preocupa, ja parlant de lloguers, penso que en aquest cas parlar de lloguers implicaria doncs, una regulació molt més...
Molt més estreta?
No, més equànim, més... amb seguretat jurídica per les dues bandes. És a dir, en aquest sentit, suspendre només els desnonaments per falta de pagament, que s'ha estat fent aquests últims mesos,
sí.
Atenent a les circumstàncies de vulnerabilitat i punt,
sí.
En principi doncs, no és una solució. És només tapar durant uns mesos un problema. Però què passa quan acabi aquesta situació de Covid, que esperem que sigui aviat, no? Què passa amb totes aquestes suspensions de desahucis? Quina solució? Perquè, lògicament, sí. qui no ha estat pagant durant tots aquests mesos, l'arrendador tindrà el dret i l'oportunitat de resoldre el contracte d'arrendament per falta de pagament. quines solucions ja ens trobarem en el futur, no? D'això no s'està parlant, no? I el que no té sentit que és suspendre sense més com a solució definitiva, perquè a l'altre costat també hi ha persones i famílies perjudicades, perquè moltes depenen d'aquests ingressos del lloguer per tirar endavant, no?
Sí.
I bueno, pues, la realitat és que, per altra banda, aquestes persones arrendadores també estan pagant els impostos religiosament,
per cert,
no han sigut reduïts, tot el contrari, han sigut incrementats durant aquests últims mesos, no?
Sí, és que sobre l'habitatge ha caigut molt la pressió fiscal, sí. Ha caigut, o sigui, s'hi ha abocat la pressió fiscal. Cada vegada hi ha més pressió fiscal.
Cada vegada més, no? Però d'això sí. Ningú en parla, no? O sigui, sembla que l'arrendador sempre és el responsable de tot. Ja no dic de la pandèmia, seria, sí. Faltaria més, però realment no s'estan arbitrant solucions.
Avui,
tot el contrari.
Sí. Avui el ministre Ábalos,
sí,
ha anunciat, bueno, de cara a Podemos, que preveu diríem, rebaixar un 90% de l'IRPF als llogaters que rebaixin el seu lloguer un 10%.
Els arrendadors, que baixin el lloguer.
Sí. Ja. Mm-hmm. Què li sembla?
Bé, aquesta és la línia que estem estimulant, sempre ho plantegem d'aquesta manera. Tenim que fomentar el lloguer de forma concertada entre les dues bandes i el lloguer que sigui, doncs, en aquest sentit, doncs, sostenible i accessible per al llogater. Si se li premien al arrendador amb iniciatives com aquesta, de bonificacions fiscals, pues, segur que farem molt més que qualsevol mesura repressiva, que és el que s'està per alguns sectors promovent, no? L'enfrontament, la radicalització, i poder solucionar un tema, un, dos, o els que siguin, però mai serà una forma de fer front d'una manera general a una falta com la que hi ha ara d'oferta de lloguer sostenible o social, no?
Sí. Tenim, a més, a Catalunya, sobretot, el problema dels ocupes. Cada vegada n'hi ha més i les autoritats no sembla que els preocupi massa aquest tema. Quina solució hi veu el president del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida?
Sí, és realment, com diu Salvador, l'administració no està mirant per aquest costat, tot i que el coneixen, perquè també, d'alguna manera, hi ha habitatges socials que estan ocupats, o sigui,
sí.
Són conscients del problema, però no el volen...
No el volen afrontar.
No. Exactament, i el que estan fent és blanquejant aquesta problemàtica. Nosaltres, amb el Col·legi d'Advocats, hem promogut iniciatives de reformes legislatives molt clares i molt concretes, tant respecte a la llei d'arrendaments urbans com respecte a la llei de propietat horitzontal i a la llei processal en judiciament civil i també en matèria penal, perquè és un delicte, no podem obviar-ho, i s'estan provocant problemes molt greus ja no solament a la propietat privada directament afectada, sinó a l'entorn urbà en el,
sí,
que es produeixen aquestes ocupacions.
Sí, de fet, la gent convivència. Molt...
Sí, i amb els problemes, a més, que moltes vegades no en donem massa transcendència, però s'estan manipulant instal·lacions de serveis generals, d'electricitat o de gas, que molt sovint deriven desgràcies, no? Perquè, clar, aquestes persones, però realment jo vull parlar de màfies, aquestes màfies el que fan és aprofitar-se de les persones vulnerables, fan el seu negoci i els hi donen el pis ocupat, i en el que han fet prèviament una manipulació de les instal·lacions per tenir els subministres que tot habitatge necessita, no? Però aquestes manipulacions, òbviament, les han fet d'una manera absolutament irregular i bueno, hi han hagut incendis, ja tots ho sabem, no? Vull dir que hi ha molts problemes amb l'ocupació, i l'ocupació mai pot ser una solució, ni per la falta d'habitatge social, ni per res, ni per les persones vulnerables.
O sigui, és un problema essencialment polític, llavors, de política social.
És un problema real que, evidentment, hi ha en territoris que és molt més greu que d'altres, per tant, per algun motiu serà, i aquest motiu té que veure amb la política, que s'hi dona doncs, determinat suport per part d'algunes entitats que el consenten o el consideren com una solució. I, de fet, hi ha hagut reformes legals que estan inclús reconeixent a les ocupacions sí. uns determinats drets davant de la propietat privada. O sigui, és una cosa injustificable. Aquí anava a dir increïble o...
Sí, sí, sí.
Pensable, però realment no té nom, sí.
Sí, doncs molt bé. Moltes gràcies, senyor Enric Vendrell, gran expert en el tema d'habitatges, president del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida. Que tingui molt bona nit, una feliç Setmana Santa i una feliç Pasqua. Bueno, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.
A vosaltres i fins sempre. Adéu.
Sí.
Economia en valors. Un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb el suport de l'obra social La Caixa, cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
A La Caixa impulsem centenars de projectes de recerca mèdica i treballem en reptes tan grans com curar el càncer, prevenir la malaltia d'Alzheimer o aconseguir una vacuna contra la sida, perquè som la fundació que inverteix en recerca per construir una societat més avançada. La Caixa és una fundació. La fundació és La Caixa.
I hem acabat el programa Economia en Valors de Ràdio Estel. Han participat Josep Masaveu, president de Brabal, la institució dedicada als immigrants a Barcelona, Enric Vendrell, president del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida. El diumenge és ja diumenge de Rams. I canvia l'hora. Tindrem una hora menys. Un dia de 23 hores, però la tarda serà més llarga. I després de Setmana Santa i Pasqua tindrem més sol. Nosaltres no tornarem amb vostès fins al primer dijous de Pasqua, doncs dijous vinent, que és Dijous Sant, no tindrem aquest programa. Que passin una bona Setmana Santa amb un sentiment religiós que representa i una molt feliç Pasqua de Resurrecció. És primavera, comencen els dies pròpiament primaverals amb lluna plena. Adéu-siau!